Aquest estiu, viu Ràdio Estel.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 27 07. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Anem a l'òpera amb Rosa Massaguer i Òscar Bardagí.
Rosa Massaguer, aquell empant que vens avui.
Ah, sí, avui sí.
Jo crec que avui tocarà una òpera ben potent.
I tant, molt potent.
De quina òpera parlarem?
Doncs avui parlarem d'una òpera que va ser molt important, però per motius molt diferents, per a dues grandíssimes sopranos catalanes.
Me les puc imaginar, però quines són?
Em sembla que sí que te les has imaginat molt bé. Són la Victòria de Los Ángeles i la Montserrat Caballé. Però deixem aquestes dues veus per explicar-ho més endavant i ara parlem ja directament de l'òpera. Parlem de Madama Butterfly. És una òpera en tres actes, de Giacomo Puccini, amb un llibret de Luigi Illica i Giuseppe Giacosa.
I de què va? De què va aquesta obra?
Mira, és una òpera que passa al Japó i està basada en una obra de teatre que alhora estava basada en una novel·la escrita per un missioner sobre un fet real que va passar allà en el Japó.
Déu-n'hi-do.
És la sisena òpera de Puccini. Quan va fer Madama Butterfly ja havia fet Manon Lescaut, La Bohème i Tosca, que van ser unes òperes que van assolir un èxit impressionant, i com aquestes òperes i com les que va compondre després de Madama Butterfly, aquesta té per protagonista una dona de moral una mica dubtosa o, diguem-ne, poc convencional. En aquest cas es tracta d'una geisha que es redimeix per amor, però que al final ho paga amb la mort.
I quan es va estrenar Madama Butterfly?
Mira, Madama Butterfly es va estrenar a l'Escala de Milà el febrer del 1904 i va ser un fracàs estrepitós.
Què dius ara?
Ah, doncs sí, el que sents. Va ser el fracàs més sonat que va tenir mai Puccini en tota la seva carrera. I alhora va suposar una gran decepció personal perquè ell hi havia estat treballant gairebé 4 anys en aquesta Madama Butterfly. Exactament per què va ser un fracàs sembla atribuïble a qüestions alienes a la música. Hi ha diverses explicacions. Una d'elles diu que podia ser que un editor, la competència de l'editor Ricordi, que era el que publicava les obres de Puccini, doncs va tenir interès en rebentar-ho. Després també hi ha explicacions de tipus personal. Bé, el cas és que des del bon començament la fredor va regnar en aquella escala. A l'entreacte es veu que els passadissos anaven plens de discussions i, de fet, és una mica sorprenent, perquè en aquell moment Puccini ja havia estat consagrat com el successor de Verdi. Davant d'aquest fracàs de públic i també la crítica, Puccini la va arreglar. En va fer diverses versions i la que normalment es representa és la que es va estrenar a París a finals de l'any 1906. Però cal dir que Madama Butterfly, una mica retocada, ja s'havia guanyat el públic de Brescia uns mesos després del fiasco de l'Escala, el que fa pensar que realment aquell fracàs era una mica... tenia motius extra musicals.
Mm-hmm. Rosa, parlem de l'argument o anem directament a parlar una miqueta de
home,
música? Perquè
jo
crec que ens
feia
sí, gust, no?
Sí, sí, posem una mica de música. Posem una mica de música i posem un duet del primer acte amb dos grans veus, que són la Renata Scotto i el Plácido Domingo. L'orquestra Filharmonia, dirigida per Lorin Maazel, i amb un enregistrament de l'any 1978. Bimba dagli occhi pieni di Maria, ora sei tutta mia, sei tutta vestita di giglio, mi piace la treccia tua bruna.
farfalla. Perché non fugga più, io t'ho ghermita, ti serro palpitante, sei mia.
Sì, mia.
Vieni, vieni, via dal
Bé, un cop ambientats, parlem de l'argument de Madama Butterfly?
Doncs sí, mira, la història passa a Nagasaki, al port japonès de Nagasaki, i té dos protagonistes. Una és la Madame Butterfly, que de fet es diu Chocho-san, que és una geisha que està enamoradíssima d'un tinent de la Marina dels Estats Units, que és el tinent Pinkerton. La parella ha decidit casar-se, s'han comprat una casa i comença una mica amb tota l'alegria del casament, i aquest acte primer acaba justament amb el duet que hem escoltat. Aquí la qüestió està en que ella, la Chocho-san, està molt enamorada d'aquest home i el tinent, doncs, ho està menys. S'ho passa bé amb la noia, però tampoc pensa que allò ha de ser el matrimoni de la seva vida, perquè, entre altres coses, el matrimoni que fan és un matrimoni una mica de mentides, un matrimoni que implica, hi ha una cerimònia, però que la casa que l'ha pagada el Pinkerton, la casa aquesta on passa, que de fet tota l'òpera passa en aquesta mateixa casa, aquesta casa que l'ha pagat Pinkerton, doncs, si hi ha una absència del marit de més d'un mes, el matrimoni queda dissolt. És a dir, que és un matrimoni una mica...
D'aquella manera.
De fireta, diguem-ne que és un matrimoni de fireta. A la Butterfly, els amics, i hi ha diversos personatges que estan a la cerimònia, l'avisen de que vagi en compte, perquè no sembla que Pinkerton estigui disposat a mantenir el matrimoni. Hi ha un personatge que és important, que és el cònsol dels Estats Units, que també intenta convèncer amb ella de que aquell potser no és el matrimoni de la seva vida, i alhora també intenta convèncer a Pinkerton dient-li que vagi en compte perquè està fent una mica una bestiesa, però la cerimònia segueix i aquest duet que ara hem escoltat, en aquest duet es veu ben bé com ella, la Butterfly, està realment sincerament enamorada d'ell, i en canvi ell, doncs, es veu que ho està, però una mica menys. L'acte segon segueix passant en la mateixa casa, com ja hem dit, però passa 3 anys més tard. Pinkerton, després d'aquell casament que hem vist en el primer acte, ha estat cridat als Estats Units, és a dir, que abandona, però abandona deixant a la Chocho-san, a la Madame Butterfly, amb un fill. Ella està sempre convençuda al 100%, té una fe realment a prova de tot, de que Pinkerton tornarà. El que passa que aquesta fe no és compartida gairebé per ningú, no és compartida per la seva fidel serventa Suzuki, no és compartida pel cònsol, que també reapareix, no és compartida per ningú. I en un moment donat arriba el cònsol amb una carta. Per donar-li a la Chocho-san aquesta carta, li diu que Pinkerton torna, i ella es posa tan contenta i tan feliç que el cònsol no té valor d'explicar-li tot el contingut de la carta. I el contingut de la carta diu que torna, però que torna amb la seva esposa americana, i que venen a emportar-se el fill.
Quin drama.
És un drama, sí, sí, és un drama terrible. Però ella està tan excitada amb la idea de que ell tornarà, de que el cònsol és conscient de que, per molt que li expliqui, ella no ho entendrà, no ho escoltarà, no vol sentir-ho, no? I fins al punt de que el cònsol li insisteix amb ella de que accepti una oferta de matrimoni que li fa un japonès, perquè veu que allò va cap a la tragèdia. Però ella nega, ella no es vol casar amb aquest japonès, ella diu que ella segueix casada amb Pinkerton, i una mica l'acte acaba musicalment amb una cosa molt, molt bonica, que és un cor a boca closa, preciós, un dels cors a boca closa potser més bonics que hi ha en tota la història de l'òpera, que reflecteix d'alguna manera aquesta situació d'espera, perquè Pinkerton ha arribat al port, el vaixell de Pinkerton, que és l'Abraham Lincoln, ha arribat al port, però, clar, fins l'endemà no arribarà a la casa ell. I, per tant, hi ha aquest cor, que és una música com en suspens, com ara podrem escoltar.
Thank you.
realment molt bonic. Això és del cor de la Filarmònica de Viena, dirigida per Herbert von Karajan.
Exactament, amb una de les gravacions històriques d'aquesta Madame Butterfly. El tercer acte segueix passant a la mateixa casa. Quan surt el sol, ella, Butterfly, encara està esperant allà l'arribada de Pinkerton. Suzuki, és a dir, la serventa, segueix insistint-li que vagi a reposar, que no estigui tan pendent, perquè ella sap, la serventa, que allò no acabarà bé. Però és igual, arriba el cònsol amb Pinkerton i amb l'esposa americana. Pinkerton, quan la veu amb ella i es dona compte de la fidelitat tan absoluta que li ha dedicat la Madame Butterfly, té uns certs remordiments. Rep la notícia de que l'esposa americana i ell i el Pinkerton s'enduran el fill. Ella demana que sigui Pinkerton personalment qui vagi a buscar, qui s'emporti, qui li vagi a buscar el fill. Pinkerton el va buscar i ella li entrega el fill i un cop sola se suïcida, fent servir una daga que també havia servit per fer-se l'arakiri el seu pare, que era un samurai, amb la qual cosa ella, de fet, reivindica l'honor de la família amb aquest suïcidi.
Quina tragèdia, tot plegat.
Molt, molt tremenda. I ara potser podríem escoltar l'ària de Pinkerton quan té aquests remordiments que havíem dit que tenia. És una ària que és Addio Fiorito Asil. I aquí la podem sentir per el gran Jonas Kaufman, dirigit per l'Antonio Papano, amb una gravació de l'any 2008.
Tot passa al Japó, que devia ser un país molt exòtic, més encara, en aquella època.
Sí, era la fascinació pel Japó no era ben nova, era una fascinació que va començar a partir de l'any 1853, quan el port de Nagasaki, casualment, va arribar al Comodoro Perry, i a partir de llavors el Japó va ser molt present a Occident, i va ser present perquè havia estat absent durant 200 anys. Japó havia estat totalment tancat a tota mena d'estrangers, de visitants, durant 200 anys. Aquesta apertura va suposar l'arribada, doncs, a Europa i als Estats Units de tota una sèrie d'objectes, de robes, de teixits, d'estampats, tota una sèrie de coses que eren molt noves en el moment i que van crear un grandíssim interès. Fins al punt de que, bueno, es va crear com una mena de corrent que l'anomenem o s'anomena japonisme. Això va començar pel món de les arts plàstiques, però aviat altres formes artístiques també van adoptar aquest ambient o aquestes influències japoneses. Per exemple, l'escriptor Pierre Loti havia publicat una novel·la, Madame Crisantem, un altre compositor, Pietro Mascagni, havia fet l'òpera Iris, que també amb un argument bastant semblant al de Madame Butterfly, i després també els dos grans compositors d'opereta anglesa, Gilbert and Sullivan, havien fet El Mikado, que és una opereta que aquí s'havia fet molt aquí a Barcelona fa uns quants anys. També cal dir que, sobre això del japonisme, per cert, fa uns anys aquí a Barcelona vam tenir ocasió de veure una magnífica exposició al Caixa Fòrum sobre aquest tema, en el que quedava molt ben desenvolupada tota aquesta corrent que anava doncs, d'això, de totes les arts decoratives, plàstiques, etc etc. Puccini tornaria en el món oriental, aquest món de l'Orient, amb Turandot, que va ser la seva darrera òpera no acabada, que no la va poder acabar perquè va morir una mica de repent. I després ja Puccini també va fer una altra òpera que podríem dir exòtica, però justament per un sentit totalment contrari. La va fer després de la Madame Butterfly i és La Fanciulla del West, que és una òpera que passa no en un ambient o en una atmosfera oriental, sinó a l'atmosfera del Far West. Miners, buscadors d'or, cowboys, etc. Aquest món, que de fet per una òpera segueix sent un món exòtic.
Déu-n'hi-do, que interessant. Però bé, tornem a l'òpera Madame Butterfly.
Sí, tornem-hi, perquè ara aquí hem fet una mica d'excursió en paral·lel. Mira, tota l'òpera, tota Madame Butterfly, gira al voltant d'ella. De tota la partitura, és el paper més desenvolupat, amb diferència, i és el paper que, naturalment, té més matisos, perquè la protagonista passa de ser una adolescent de 15 anys, com ella mateixa explica en el començament de l'òpera, enamorada de Pinkerton, a una mare que ha estat abandonada pel pare de la criatura i acaba sent una dona que, en un acte en defensa de l'honor familiar, se suïcida després d'entregar el fill a l'esposa americana de Pinkerton. Realment és un paper complex i també és un paper esgotador, perquè la soprano està gairebé sempre en escena i cantant.
Hem parlat bàsicament de tres personatges, però n'hi ha d'altres. Quins altres papers hi trobem a l'obra?
D'aquests tres personatges que hem parlat, el d'ella ja l'hem explicat, tots els altres personatges són figures una mica que giren al seu voltant, però sense la profunditat de Butterfly. Són personatges una mica emblanquinats. Pinkerton ho és. Pinkerton és un paper per una veu de tenor que aquí, curiosament, no és l'heroi com acostuma a ser, més aviat al contrari. Tenim el cònsol nord-americà, que es diu Sharpless, que és un paper per baríton, tampoc és un paper que tingui massa dificultat. I també tenim la serventa Suzuki, que és una mezzosoprano. A diferència de Pinkerton, tant el cònsol Sharpless com Suzuki són els personatges més humans de la història que camina cap a un final tràgic, però que ells dos saben que aquest final no el poden canviar.
Bé, doncs anem ara cap a un nou fragment musical, que serà?
Sí, ara farem una mica una marxa enrere i tornarem gairebé al final del segon acte, quan Butterfly sap que Pinkerton està arribant i ella i la serventa Suzuki es dediquen a recollir flors i a fer totes unes ornamentacions florals. És un duet que es diu Tutti i Fior i el sentirem per dues grandíssimes, com eren la Renata Tebaldi fent de Butterfly i la Fiorenza Cossotto fent de Suzuki en un enregistrament dirigit per Tullio Serafin l'any 1958.
Doncs escoltem-lo.
Yeah. che vo ravviare i capelli. E ne diranno che lo zio Ponzo già del mio danno tutti contenti. E io
Rosa, podem dir que Madame Butterfly és un drama romàntic o no?
A veure, de fet, hi ha dues maneres de veure aquesta òpera. Si només ens fixem en la bellesa de les melodies, podem pensar que el que Puccini ens explica és una història romàntica de les típiques que acaba amb una gran tragèdia. Però, si ens concentrem en el llibret, Madame Butterfly el que fa és reflectir el cinisme d'un món masclista. Perquè Chocho San és, de fet, la víctima de l'aventurisme sexual de Pinkerton, un tinent de la Marina dels Estats Units que fa un casament de mentida amb la noia, però que espera fer-ne un de debò, com així succeeix, quan ell torni a casa als Estats Units. El mateix Puccini, en els primers compassos de l'òpera, ja dona a entendre que de romàntic no ho és tant de romàntic, yeah. Perquè les seves primeres indicacions a les cordes, és a dir, violins, violes, violoncels, són les de ruvidamente, és a dir, de manera tosca, de manera una mica barruera, la qual cosa és molt poc romàntic, això, no? Bé, i el que explica aquesta òpera no és molt diferent del turisme sexual actual a països asiàtics. I també, per exemple, situacions com la que explica l'òpera s'han reproduït al llarg de la història d'una manera molt nombrosa. Recordem, per exemple, la guerra del Vietnam.
Sí.
Vull dir que és una situació que jo diria que romàntica ho sembla, però que en el fons no ho és gens de romàntica, aquesta òpera.
El que està clar és que Madame Butterfly és una obra molt representada arreu.
Mira, és de les òperes més representades al llarg de la història i a tot arreu. Al Liceu, per exemple, s'hi han fet més de 150 representacions des de que es va estrenar l'any 1909, en el Liceu. Però aquí també cal dir una curiositat, i és que abans que s'estrenés al Liceu l'any 9, ja s'havia estrenat a Barcelona, en castellà, dos anys abans, al Teatre del Bosc, a Gràcia. En aquestes representacions que hi van haver al Liceu, hi ha una soprano, la Mercè Capcir, que va ser una mica la reina, la gran Butterfly, als anys 40, gairebé va estar present en totes les temporades d'aquella dècada. Després, Victoria de los Ángeles la va cantar la temporada 1955-56 i la Cavaller ho va fer la temporada 1963-1964.
Rosa, potser ha arribat el moment que ens expliquis el que deies al començament sobre la importància que Madame Butterfly va tenir aquestes dues sopranos, la Victoria de los Ángeles i en Montserrat Caballé.
Doncs sí, mira, per Victoria de los Ángeles, Madame Butterfly va ser un dels seus grans papers en els que va tenir molts èxits arreu del món. Ella va ser una de les grans chochosan de la postguerra, podríem dir que en competició amb altres dues grans, com van ser la Renata Scotto i la Renata Tebaldi. La Victòria va fer-ne dos enregistraments de Madame Butterfly, un l'any 1954 amb Giuseppe Di Stefano i Tito Gobbi, que també eren dos grans del moment, dirigits per Gian Andrea Cavazzeni amb l'orquestra de la Royal Opera House Covent Garden. L'altra la va fer l'any 1960 amb Jussi Björling, que també era un dels grans de l'època, tot i que ja era gran en el sentit d'edat, amb Björling, dirigits per Daniele Santini amb l'orquestra de l'Òpera de Roma.
Estaria bé d'escoltar la Victòria de Los Ángeles.
Sens dubte. I ara el que escoltarem és la gran ària de Butterfly, que la Victòria la cantava d'una manera excel·lent, com podrem escoltar. És una ària del segon acte, és Un bel di vedremo, quan està pensant en el retorn de Pinkerton.
Doncs escoltem-la.
Risposta. sola me ne starò nascosta un po' per cenia e un po' per non morire prima di te e negli alquanti in pena
Madame Butterfly va ser tan important en la carrera de Victoria de Los Angeles que al març de l'any 2016 el Metropolitan de Nova York, que en aquells moments estava representant Madame Butterfly, va dedicar aquelles representacions a Victoria en el 65è aniversari del seu debut en aquell teatre.
Molt bé, Victoria de Los Angeles i la seva relació amb Madame Butterfly. I la Montserrat Caballé, què?
Ai, la Montserrat Caballé, la seva relació amb Butterfly és totalment diferent. Més que professional, és una relació personal, però una relació que li va canviar la vida. I és que la temporada en què la Caballé va cantar per primera vegada aquest paper al Liceu, el paper de Pinkerton el cantava un tenor que es deia Bernabé Martí. Bé, i es veu que la trobada d'aquests dos cantants va ser Amor a primera vista. I el 1964, és a dir, pocs mesos després d'aquesta estrena, es van casar. De fet, durant un dels assajos d'aquesta Madame Butterfly, a l'escena del petó entre ella i Pinkerton, en el primer acte, es veu que el tenor va perllongar el bes de manera que ella deia que amb aquell petó havia comprès que el Bernabé Martí era l'home de la seva vida. Com així ens va ser.
I l'any 76 hi va haver alguna cosa més?
L'any 76, doncs, tots dos van fer un enregistrament d'aquesta òpera amb l'orquestra del Liceu, que és l'enregistrament, diguem-ne, oficial que va fer la Caballé d'aquesta òpera, tot i que de pirates n'hi ha una bona colla.
Parlem del final?
Parlem del final i ho farem musicalment, perquè aquest final s'ha de fer música. I farem amb l'acomiadament del seu fill, que fa la Chocho San, en una escena bastant impactant, que és una ària que es diu Tutu, Piccolo i Dio, i cantarà Montserrat Caballé. Hey, boy, boy!
Madame Butterfly, quines ganes que tinc de veure aquesta òpera.
Doncs cap al Liceu.
A reveure, Rosa.
Vinga, fins una altra.